7 minuts, comencem la tercera hora del programa. Donem la benvinguda a tots els viatgers que us incorporeu en aquest mateix moment. Recordar-vos que en Cito Ramírez està en el control del sol, la Rosa Hernández a la producció i que us parla, com sempre, Carme Ayala. Programa especial avui dedicat al dia de Sant Jordi, la diada de Sant Jordi, on la literatura és la protagonista del nostre programa. En la tercera hora també la literatura sobre gastronomia, perquè és quan habitualment parlem d'aquesta qüestió en el programa. En la tercera hora ens visitarà el Toni Marín, que ens parlarà d'un llibre que ens planteja 108 raons per no llegir un llibre, exactament. Sembla un contrasentit, però després ho entendreu. També parlarem, com us dèiem, del manual del buen comensal i tindrem l'oportunitat de parlar de les Noches de los Libros, que és una activitat que se celebrava ahir a Madrid. Tenim la informació de primera mà, perquè l'Adrián Cragnolini, el nostre corresponsal a Madrid, està aquí, al costat nostre, a Barcelona, amb la nostra Rosa, els llibres, amb tot el que avui estem celebrant. Comencem. Les llibreries, les biblioteques, les institucions culturals i molts altres espais van celebrar ahir a Madrid la Noche de los Libros, una activitat en la que la literatura surt al carrer, on els escriptors conversen amb els lectors, on es fan debats, lectures, signatures, narracions, i on la música també està present, junt amb algunes exposicions que són força interessants. Ja sabeu que l'Adrián Cragnolini és el nostre home a Madrid, la persona que ens dona detalls sobre les activitats que mensualment es fan a la capital. Ahir el teníem a la Noche de los Libros i avui, seguint la flaire de la literatura, s'ha plantat a Barcelona per celebrar el Sant Jordi. Adrián Cragnolini, muy buenos días.
Buen día, Carme.
Acércate un poco más el micro, que estás un poco lejos.
Buen día per a tothom o a tots.
Per a tothom. Buen día per a tothom. Tú te has venido siguiendo el rastro de la literatura. Veo, ayer a la noche estabas en Madrid, sí, en la Noche de los Libros, sí. Y el olor te ha traído a Cataluña.
Y algunos escritores que prestamente esta mañana estaban tomando el AVE para venir a firmar libros en Barcelona.
Claro,
efectivamente.
Aquí firma todo el mundo.
Aquí hoy firma todo el mundo.
No sé exactamente cuál es la cantidad de escritores que deben estar firmando en las calles, pero muchísimos. Bueno, todo el que ha publicado un libro.
Efectivamente.
Básicamente.
Oportunistamente publicado 2, 3, 4, 5 meses antes, ¿no?
¿Ya te has comprado el libro?
No me he comprado el libro.
¿Y no tienes claro lo que te vas a comprar?
No, no tengo nada claro y mandaré un tuit esta tarde.
Bueno,
cuando me decida. Lamento que no haya nada nuevo de Eduardo Mendoza porque ya leí lo último, el de la modelo extraviada. Es casi mi escritor vivo fetiche junto con Juan Marsé.
Pues te voy a hacer una recomendación.
A ver, lo anoto ya.
En mi barrio no había chivatos, ahora te lo dejo ver.
En mi barrio no había chivatos.
Es una crónica de Arturo San Agustín, periodista, escritor, pluma maravillosa, que ha pasado esta mañana por nuestro programa a primera hora. Era el primero de los escritores que se ha sentado en este estudio y que nos hace una descripción de la Barceloneta de los años 60, 70, de ese barrio de pescadores, de ese barrio donde el extraperlo era una cosa habitual, pero de personas honradas solamente. Una delicia.
Bueno, sería complementario entonces con aquella Barcelona más antigua del Pijo Aparte, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sería una modernización, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien.
Un libro precioso que quizá hay que conocer la Barceloneta, ¿no? Probablemente para sacarle todo el jugo. Pero en cualquier caso es un libro que describe perfectamente uno de esos barrios especiales de Barcelona, que hay alguno que otro, pero
claro,
especialmente la Barceloneta.
Claro que
Oye,
sí.
¿Qué pasó ayer en Madrid? Ayer por la noche, la Noche de los Libros.
La Noche de los Libros fue una noche multicultural y multifacética. Y fue una tarde, porque empezó amenazando lluvia, pero empezó a eso de las 6 de la tarde. Sí, teníamos esa amenaza primaveral del mes de abril en Madrid, en el que había unas nubecitas sobre la sierra, que finalmente algo de lluvia descargaron. Pero lo que me llamó la atención es que no vi únicamente libros en las calles. Vi performance, animaciones, cuentacuentos infantiles. Lo importante es que vi muchos niños, y lo importante es que se hizo todo a un nivel humano. A diferencia de lo que estoy viendo esta mañana aquí en el Paseo de Gracia, que casi no se puede caminar, la diversificación y la distribución geográfica de las actividades en la parte, podríamos llamar, la milla de oro cultural de Madrid, era lo suficientemente amplia como para que no hubiese aglomeraciones. Por lo tanto, hasta los niños podían caminar tranquilamente, y los niños no se fueron a casa a las 8:30, seguía viendo niños por
tarde,
las noches.
Por la noche.
Es una actividad que se está volviendo transversal, tanto cronológicamente, generacionalmente, mucha gente en la calle, pero muchas familias en las calles, es como que, ven, te voy a mostrar, niñito mío.
Oye, está muy bien eso, además de que haya diferentes formatos dentro del programa de actividades, ¿no? Sí. Que si tú quieres que te firmen el libro, pues vas y te lo firman, pero que si quieres conversar con el autor, que esto da una cierta proximidad, a mí me parece muy interesante no tener la oportunidad de conversar con el autor del libro que tú te has comprado,
pero
¿no?
Incluso había autores que no eran necesariamente literarios. Había en la Plaza de Murillo, al lado del Museo del Prado, había poetas, pero poetas sin nombre, o poetas ignotos, o poetas de la calle, que tenían un micrófono para ir a leer sus poemas.
¡Qué bonito!
Escuchabas cada cosa, pero bueno de pronto una cuestión bastante importante.
Porque esto de la Noche de los Libros se celebra en el Paseo del Prado.
Se celebra fundamentalmente en el Paseo del Prado, pero también a lo largo de la Gran Vía, porque en la Gran Vía se establecían una serie el Bulevar de los Libros se había convertido la Gran Vía anoche, con distintos lugares en donde había actividades. Yo no me quedé a esas puntualmente, esta mañana me tenía que levantar muy temprano, pero observé la parte en la que sí me hablas del Paseo del Prado, empezando por la Cuesta de Moyano, donde están colocados los libreros antiguos, que pobres están haciendo lo posible por sobrevivir. Ayer
con
mismo,
dificultad, ¿no?
Con mucha dificultad. Ayer mismo la mitad de las casetas estaban cerradas en una noche o tarde de los libros. Es que están cerradas casi definitivamente. También tenemos que hablar un poco de este tema de la crisis de la lectura, ¿no? No hay que olvidar que tenemos una estadística de que 4 de cada 10 españoles no leen libros.
Bueno, esa es la reflexión que hoy yo pienso que se podría hacer, ¿no? En un día en el que se venden cientos de miles de libros, que yo creo que debe ser el día en el que se venden más libros, ¿no? Triunfan los autores mediáticos, eso como para empezar, ¿no? Aquellos que tienen pues un programa en televisión o que por una u otra razón son famosos, diríamos, públicamente, ¿no? Y luego sobre la realidad de la lectura después de estos libros, ¿no?
Sí.
Quizá eso tiene poca importancia para el negocio de las editoriales, ¿no?
Sí. ¿Cómo haremos la Noche de los Libros o el San Jordi dentro de 15 o 20 años, cuando a lo mejor el papel haya pasado o no?
¿Tú crees que pasará del todo? Yo tengo mis dudas, ¿eh? A mí me parece que
no,
tener el libro en las manos es necesario.
Yo he intentado leer un libro, claro, lo estoy diciendo desde mi edad y desde el hecho de que tenemos
la
costumbre.
Bueno, quizás somos un poco románticos, ¿no?
Sí. Pero no he podido. Un libro que, por otro lado, no podía tener acceso, que si no fuese por ebook, no dije, bueno, tengo las dos alternativas. No, este libro estaba solo en ebook. Y no me causó la magia y la imaginación y la fascinación que me causa el papel. ¿Qué puede decir un chico de 10, 15, 20 años?
Dirá otra cosa, porque él está acostumbrado a que todo pase por la imagen de una tableta.
Hay que tener presente también que dijimos adiós al cine cuando apareció la televisión y todo.
Bueno, la radio
cosas.
La hemos despedido hace millones de años y aquí seguimos.
Hemos hecho muchos funerales por la radio.
Sí, 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 y aquí seguimos con diferentes formatos y cada uno escoge el que quiera, pero sigue siendo el medio más inmediato, ¿no?
Por eso creo que la acción anoche de Madrid fue muy interesante, porque no se centró únicamente en el libro físico, se centró en todo aquello que puede generar un hecho literario, como el teatro, lo digo, la animación, las performances, cuentacuentos. Al frente de la puerta principal del Prado se armaban letras con unos globos que estaban identificados con unas letras, entonces la gente sugería palabra, vamos a armar la palabra libertad, y se armaba la palabra libertad. Por otro lado estaban los poetas que te dije, en otro lado había representaciones de microteatro, es decir, dos personajes, una obrita de 15 minutos, terminaba esa obra, venía otra. Luego estaban los cuentacuentos para los niños. No había títeres, pero...
Ya, si acaso.
ni carteles problemáticos.
Bueno, la Noche de los Libros en Madrid, un acontecimiento que también, y hay que decirlo, nos tenía que contar la señora Paloma Sobrini, que es directora de Patrimonio Cultural de Madrid, pero que desgraciadamente no ha cogido el teléfono y por lo tanto no hemos podido conversar con ella, pero que nos lo ha contado fantásticamente bien Adrián Clañolini. Adrián, ya puedes ir preparando tu intervención para el mes que viene con toda la información sobre la agenda cultural, musical, todo tipo de agenda de Madrid, ¿no?
Uy, se viene la primavera y
empiezan a florecer los festivales.
Sí, los festivales, en los prolegómenos del verano, que es la parte más intensa, pero además hay muchos otros encuentros de otro orden, no solo, pero la música sí que va a tener bastante predominancia y la gastronomía también, ¿eh? Habrá cosas de gastronomía interesantes que puedo llegar a traer.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos tiene que contar Adrián Clañolini. Muchísimas gracias por
muchas
venir,
gracias.
Que tengas buenas compras de libros.
Muchas gracias.
Y un buen día de San Jordi, por
Uy,
supuesto.
Claro, y un fin de semana fantástico. Un abrazo para todos, hasta prontito.
Hasta pronto.
Tiramillas, dissabtes de 10 a 1, a COPE Catalunya i Andorra.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
En Valencia, 8.000 personas comen gracias al Banco de Alimentos.
La interpreta.
Bueno, pues ya no se va a poder hacer.
Le pone voz a la noticia.
Es el presidente del Banco de Alimentos en Valencia.
Muy lamentable, llevamos... Me suena un poco.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Lubina nacional de 400 a 600 gramos por 7,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
A COPE, Turisme i Oci amb Tiramillas. COPE Catalunya i Andorra.
Tierra, i això ja deu donar punts respecte a la credibilitat a l'hora de parlar de gastronomia. És periodista, director i guionista del programa de cuina Con Sabor Andaluz de Missió Canal Sur, lector i estudiós de llibres relacionats amb la gastronomia, curiós de mena, amant de la natura. El nostre convidat acaba de publicar llibre i és aquesta la raó per la qual està avui en aquest programa especial de Sant Jordi. Manual del buen comensal és el títol. José Luis Aguinaga, buenos días.
Bon dissabte, bon Sant Jordi.
Què tal?
Bon dia.
Com estàs?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Además, un día señalado. Yo he vivido 4 años en Barcelona porque estudié periodismo en la Autónoma, en Bellaterra.
Mira.
Y sé lo que significa el día San Jordi, que es una explosión de alegría, de felicidad. Las caras cambian muchísimo un día como hoy.
Es un día fantástico, además, de momento. Parece ser que han anunciado lluvia para la tarde, pero de momento hace muy buen día. Con lo cual ya te puedes imaginar cómo está en la Rambla Cataluña, el Paseo de Gracia y cómo estamos todos de felices. Oye, yo decía al inicio de esta breve introducción que he hecho que lo de ser Donostiarra ya debe dar puntos como para tener credibilidad a la hora de hablar de gastronomía, ¿no?
Hombre, siempre se dice que los vascos solemos, aparte de comer mucho, solemos saber mucho de gastronomía. Como la verdad es que yo soy periodista y empecé de periodista en San Sebastián, y entonces tuve la suerte de que muchísimas presentaciones, muchísimas cosas que hacían allí, pues por ejemplo te llevaban a Arzac a comer o a Subijana. Entonces,
poca broma.
Claro, claro. Y entonces entonces, desde que tenía 21 años, pues he tenido la suerte de poder sentarme y paladear en esos grandes restaurantes. Y entonces, pues uno aprende, porque el paladar se educa, ¿eh?
Sí, pero de todas maneras has tenido la suerte, pero también has tenido la sensibilidad para apreciarlo, ¿eh? Porque yo estoy absolutamente segura que hay personas que esa sensibilidad les falta y que no acaban de involucrarse con el mundo de la gastronomía.
Sí, la verdad que hay que tener interés y no poner un trabas de decir, vamos a ver...
probarlo todo y...
Exacto, ¿por qué no voy a probar esto? A ver qué me aporta. Luego ya veré si me gusta o lo repetiría otro día, pero... La curiosidad es una de las cuestiones más importantes que hay en todas las facetas de la vida, ¿eh? Y el preguntarse cosas, Rosa, sí.
Oye, José Luis, en las páginas de este manual del buen comensal encontramos normas de protocolo, recetas, curiosidades, y todo lo que necesitamos para convertirnos en un buen anfitrión, de hecho, también.
Sí, porque esto son pequeñas historias de gastronomía. Y alrededor de la gastronomía ha hecho también la evolución de la civilización. Porque, por ejemplo, Colón no va a buscar las Indias porque quiere descubrir un continente, ¿no? Colón va a buscar las...
¿Hola?
Va a buscar una ruta más corta para llegar a las Indias y poder coger las especias sin tener que pagar por todos los sitios donde había que pagar antes porque eran muy muy caras. Entonces, ha sido siempre la gastronomía, el comer, uno de los motores de avance de la civilización. Y entonces, en este libro lo que hay son pequeñas historias para poder entender cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, son cosas muy 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 sencillas. La luna de miel, por ejemplo. La luna de miel tiene un hecho no únicamente gastronómico, sino tiene un hecho vital. Se solía dar, tanto los griegos como los romanos, como Centro Europa, solían dar miel a los recién casados con una intención sencilla, que era cambiarle el pH a la mujer para que hubiera un hijo varón. Claro, esa era, y por eso se llama luna de miel, porque durante la primera luna, durante el primer mes de matrimonio, les ponían un plato con miel en la habitación todas las noches. Y por eso la cocina o la gastronomía tiene muchísima relación con todos los aspectos de nuestra vida.
Oye, también te cargas algunos mitos. A ver, ¿la tortilla es francesa o española?
Las tortillas son dos. Yo me pregunto, y en el libro lo pregunto. ¿Quién hizo la primera tortilla en la nube española con patatas? Pues no está documentado, por mucho que ahora un señor, un estudioso, ha dicho que esto proviene de Extremadura. Hay gente que dice que en Navarra se lo pusieron a Zumalacárregui, al general Zumalacárregui, en una ocasión. Pero sí, por ejemplo, en 1500, cuando estaban los descubridores en México, los cronistas ya especificaban y diferenciaban lo que son las tortillas de trigo, las que se comen en los tacos y en los burritos mexicanos, las tortillas de huevo. Pensemos que más adelante, si en los Andes es donde se descubrieron las patatas, las papas, es normal, o por qué no pensar que esta gente podía comer también tortilla de patatas. Hay mitos en el que dicen que la tortilla francesa, no más que mitos, son leyendas urbanas, la inventaron, por decirlo de alguna manera, en Cádiz, comentando que cuando estaban cercados por los franceses, como no tenían patatas, pues le llamaban a la tortilla normal la tortilla de los franceses.
O sea, que las gaditanas, además de hacerse los tirabuzones con las bombas que tiraban, hacían tortillas.
Pero eso es una leyenda, pues está muy bien traído. Es una leyenda urbana, pues porque en aquella época, primero, tenían patatas porque sabían que iba a haber un sitio y por lo tanto se dotaron de alimentos. Y segundo, en aquella época las patatas no eran común comerlas, porque ha habido un proceso muy largo para que nosotros comamos patatas, ¿sí? Por ejemplo, hay una cuestión. Cuando cualquiera vaya a un restaurante y vea la palabra parmentier,
¿sí?,
en la carta, que ponga filete a la parmentier o pescado con guarnición parmentier, siempre es de patata.
Ya.
Porque parmentier fue el hombre que logró, por decirlo así, darle gran impulso al consumo de la patata en todo Centro Europa.
Y bueno, ya que estamos hablando de Parmentier, me viene muy bien para preguntarte una cosa que tiene que ver con el libro. En tu libro aparece muchísimo Francia, por razones diversas. Yo no sé si es que se debe a que, evidentemente, Francia es un referente por lo que hace temas gastronómicos.
Sí, sí, vamos, Francia ha sido la luz y el centro de la gastronomía internacional, occidental, no hablemos de la oriental, pero durante siglos. O sea, es que eran los que marcaban todas las pautas. Incluso ahí servicio a la francesa, como se servía antes, los platos eran todo lo que hacían y dignificaban los grandes cocineros franceses, eran los que marcaban las pautas. Y luego todo el resto de las cortes y de la alta burguesía de otros países seguían todas las indicaciones y todos los nuevos platos que hacían en Francia. Lo mismo que hay una cuestión que la gente no suele recordar. Sí que es cierto, por ejemplo, que la nueva cocina vasca fue la impulsora de lo que ha sido la gran revolución en los fogones en España, en la península, pero se suele olvidar de un personaje clave que ha habido allí, que se llamaba Josep Mercader, que este hombre tenía en el Hotel Empordà, empezó a revolucionar lo que era la cocina catalana.
No, pero bueno, nosotros lo tenemos considerado, Sí,
pero es que hay muchísima gente que no lo sabe, que únicamente tiene la referencia de cocina, nueva cocina vasca, con Arzak y toda esta gente, y luego ya el gran salto hacia lo que ha sido Adrià el Bulli y Santa María también, por un lado, que son cocinas diferentes. Pero, aparte de Neitzel, que estuvo por allí en el Bulli, pero Josep Mercader fue fundamental. Y fuera, es cierto que en Cataluña mucha gente lo sabe, pero fuera no lo saben. Yo reivindico mucho la figura de
Mercader.
Sí, que falleció joven, o sea, falleció con 50 y tantos años y podía haber dado muchísimo.
Bueno, José Luis, ha sido un placer hablar contigo de este manual del buen comensal, un libro que nosotros recomendamos a todos aquellos que tengan interés en la gastronomía, a todos aquellos que quieran chafardear un poco por la historia de los gourmets y de los gourmands. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros, buen día.
Feliz día de San Jordi.
Tiramillas a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Conforama arriba a Sant Pere de Ribes. Obrim la nostra nova botiga. Vine a conèixer la nostra exposició de mobles, sofàs, matalassos, electrodomèstics i decoració. Tot per moblar la teva casa al millor preu. Estil i qualitat t'esperen a Conforama, la teva nova botiga a Sant Pere de Ribes. I també a conforama.es.
Restaurante La Lubina.
Te ofrecemos nuestra especialidad, lubina a la sal, al horno, al hinojo y todo tipo de marisco, del Cantábrico y del Mediterráneo.
Diariamente ofrecemos productos frescos de alta calidad, preparados de la forma más natural.
Más de 3 décadas de buena cocina y buen ambiente en el Restaurante La Lubina.
Calle Viladomat 257, esquina Rosellón, en el centro de Barcelona. Restaurante La Lubina. Teléfono 93-430-0333. 93-430-0333.
Participa en el circuito COPE Golf Tour 2016. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba que se disputa en el Raimat Golf Club de Lleida los días 4, 5 y 6 de mayo. 50 euros por persona, incluye green fee y comida. Los próximos campos serán Bonmont Golf en Tarragona, Real Club de Golf El Prat en Barcelona y en San Margas Golf and Hotel en Huesca. Información e inscripciones en la web copegolf.cat. Colaboran Federació Catalana de Golf, Cleveland Golf y Rickson.
Els personatges d'actualitat a Converses de COPE.
El senyor Ramon Espadaler, secretari general d'Unió Democràtica de Catalunya. Senyor Espadaler, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot un valent s'ha posat a l'esquena, tot un partit polític com Unió Democràtica de Catalunya.
No es tracta de ser valent o no, es tracta de ser convençut o no.
Carlos Losada a Converses de COPE Catalunya i Andorra. Dissabtes al migdia d'una a dues. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
A COPE, Turisme i Oci amb Tiramillas. COPE Catalunya i Andorra.
Passen 2 minuts de 1:15 i és el moment de rebre en Javi Torres amb la informació de serveis. Bon dia de nou, Javi.
Bon dia, Carme. Durant el matí, cel serè a Catalunya. A partir de mig matí creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel molt ennuvolat. S'esperen precipitacions a punts de la meitat nord i a la resta del prelitoral. També al vessant nord del Pirineu s'esperen pluges febles al llarg de tota la jornada. Les temperatures pugen. Ara tenim 15 graus a Lleida, 19 a Barcelona, Girona i Tarragona i 12 graus a Andorra la Vella. I a l'actualitat, ambient immillorable de Sant Jordi. El dia s'ha aixecat assolellat, malgrat les previsions de pluja. L'afluència de públic a les principals àrees de Barcelona està sent molt alta. La jornada s'ha obert amb el missatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha cridat als catalans a fer-se respectar davant dels molts dracs ferotges que els volen tanallar. D'altra banda, els gremis catalans de llibreters, forners i floristes han manifestat que encara anem la jornada amb optimista. Des del gremi de llibreters han dit que el sector surt de la foscor i que preveu vendre més d'un milió i mig de llibres i augmentar la facturació entre un 3% i un 5% després de les caigudes del 30% dels últims anys. Això és tot. Fins aquí l'actualitat.
Moltes gràcies, Javi. En uns minuts, més informació de serveis de COPE Catalunya i Andorra.
Dissabtes a partir de les 10, Tiramilles, el programa de viatges i oci de COPE Catalunya.
Superada la primera final, ara el Barça ha de jugar amb l'Sporting.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça Sporting.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Joan Ballori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Juanma Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
És que no sóc on dir-te que
amb tu sóc la dona més feliç del món.
El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidències.
Me siento mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
Gracias.
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic, Luis Rodríguez.
Vivir con la persona que te humilla, que te ha dado una paliza, que te amenaza con que no volverás a ver a tus hijos. Vivir esto es ser víctima de malos tratos. Pero esto no tiene por qué ser así. Hay otro final para la violencia de género. Un final en el que las víctimas dejan de serlo. Un final en el que hay salida.
016, ¿en qué puedo ayudarle?
Colabora Cadena COPE.
A COPE, Turisme i Oci amb Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra.
Closed my door, forgot my key, missed my bus in the pouring rain. It's been
108 razones para no leer un libro. Aquest és el títol de l'última gambarrada, així ho defineixen els propis autors, de Toni Marín i Aureli Fontanet. Un llibre atípic, pensat i dirigit per aquells que no acostumen a llegir. Un llibre que ens permet fugir de les seves pàgines mitjançant els còdics QR, en els que trobem 108 vídeos que ens diverteixen, però que a més de divertir-nos ens permeten reflexionar sobre la nostra vida i en definitiva fins i tot m'atreviria a dir que créixer personalment, posar en ordre les nostres prioritats, sortir a conèixer gent, mirar el futur, aprendre a menjar bé. Aquestes són algunes de les 108 raons per no llegir aquest llibre. I aquí tenim l'autor, Toni Marín, molt bon dia.
Quina alegria, eh? Hola, Carmellala.
Com fa anys.
Oh, estic encantat
fa
de la vida.
Anys i anys i anys.
Els oients...
Bé, una situació potser inversa, perquè jo col·laborava amb un programa.
Sí. Els oients potser pensaran que és una manera de dir, però no és cert. És a dir, la Yala i jo som amics de... Bé...
20 i bastants.
No diguem-ho, que fa de mal dir.
20 i bastants, exactament.
T'ha agradat el llibre?
M'ha agradat molt el llibre, sí. 108 razones para no leer. Un llibre que ens ajuda a reflexionar, a fugir de les seves pàgines, que és una cosa que també m'ha cridat l'atenció i que em sembla divertida, perquè ens porta a descobrir 108 vídeos que estan relacionats amb la frase que correspon, i que ens ajuden aquests vídeos, doncs, a veure la vida. Alguns dels vídeos potser ja els hem vist perquè són d'aquests virals que van corrents, però que ens ajuden a veure la vida des d'una altra possibilitat, no?
És aturar-se un moment. I és curiós perquè saps què passa? Que per seleccionar aquests 108 vídeos, et pots imaginar que si no he vist 400.000 milions, no n'he vist cap, no? Aquests 108 vídeos, és veritat que a mi m'han fet pensar, m'han fet, clar, els he hagut de veure sencers, els he hagut d'escoltar sencers. I t'asseguro que hi ha coses de la meva vida que han canviat. La manera de veure determinades històries, la manera d'establir l'ordre de prioritats, saps? I estic molt content.
Una de les raons per no llegir un llibre és sortir a donar una volta al barri.
Per exemple?
Posem un exemple concret, no?
Molt bé.
Sortir a donar una volta pel barri, sortir donar la volta pel barri ens porta fins a un vídeo que ens mostra com un presentador de televisió als Estats Units, doncs,
és bo aquest vídeo,
dona 100 euros a un sense sostre perquè se'ls gasti amb el que vulgui. Les càmeres el segueixen sense que ell ho vegi i compra menjar per repartir entre altres sense sostre.
Sí, ja hem d'afegir una cosa, no? Que d'entrada desconfia el presentador perquè el lloc on entra aquest senyor
és
un lloc on venen alcohol. I clar, d'entrada un es deixa emportar per aquella història primera de dir, ah, ja està, es va malgastar els diners. I en realitat el que fa és comprar menjar per repartir entre la resta de gent que no té res. És un vídeo molt bonic.
La meva reflexió respecte a aquest vídeo és la de... potser sortim poc pel barri, potser ens tanquem a casa i no veiem què és el que passa al nostre voltant.
Exacte.
Una reflexió interessant de cara als que ens envolten i que tenim molt a prop, no?
Obrir els ulls, Carme, obrir els ulls, o sigui, ens passem la vida amb les ulleres de veure de prop, saps? Pensant que la vida és allò que nosaltres ens envolta i que a més tenim la raó en tot, no? Quan
sí, per fi, això, no? És veritat. Això és una tendència.
És veritat. Sí, sí. Quan per fi te n'adones i obres una mica la mirada i et poses amb una mica de distància i comences a valorar de manera freda, te n'adones que tenir raó, per exemple, és estúpid.
I que no té cap importància.
Per què? O sigui, si tu i jo tenim bon rotllo, a mi el que m'interessarà serà trobar la manera de restablir aquest bon rotllo en el cas que ens haguem enfadat. Sí. Qui més don, qui té la raó dels dos?
No, no té cap mena d'importància. Un altre vídeo.
Vinga.
Acomiadar-se d'un amic.
Sí.
Un ximpanzé que deixen
que
a la selva amb un centre d'aquests de recuperació
de la Jane Goodall,
que és una persona molt reconeguda en l'àmbit internacional.
Mira que és curiós, he obert el llibre i
ja sortit exactament per què. Bueno, potser perquè jo ja l'havia forçat.
Potser sí.
Deu ser la raó.
És la raó número 7,
el
aquesta.
El vídeo és un vídeo que ens mostra com aquest ximpanzé, en el moment de marxar de les persones que l'han cuidat, s'abraça amb elles d'una manera que es garrifa.
Bé, mira, jo fa un parell de mesos que tinc gos.
Ah, sí?
No havia, sí, sí, es diu Fur, és molt guapo.
Quin model?
És una barreja. És,
un petaner.
Sí, un dels dos és un llaurador, l'altre no ho sé. Ja. Però m'és igual, eh?
No, perquè
m'és absolutament igual. I jo estic descobrint la intensíssima relació que s'acaba, perquè és la primera vegada que tinc un gos, la intensíssima relació que acabes trobant amb el teu animal. És una mica el mateix. És una mica el mateix. No, és el que diem, eh? És a dir, que cada un d'aquests vídeos t'explica una història. Hi ha unes conferències interessantíssimes. Hi ha, per exemple, fixa't, hi ha una cosa que jo sóc absolutament conscient, que ara la diré, més d'un s'emportarà les mans del cap, no? Hi ha un parell de vídeos de la física quàntica,
que és una cosa que ens queda molt allunyada i que pensem que no podrem mai
assolir. Escolta'm, una de les coses bones que tenen aquests vídeos és que són vídeos fets per nens. Amb la qual cosa, com en el món de la física quàntica tots plegats som nens, quina millor manera que apropar-se des d'aquesta perspectiva. Et pots creure, Carme, que un cop vaig veure aquests vídeos vaig anar a comprar-me un parell de llibres de física quàntica perquè em sembla un univers meravellós.
Et deixo triar un altre. Tria tu un altre d'aquestes 108 opcions, 108 raons per no llegir un llibre o per fugir de les pàgines del llibre.
A veure, és que hi ha molts. Hi ha
molts. La declaració d'amor
és bonica, eh?
Tampoc no està malament. Ja ens agradaria a tots que ens fessin una declaració en aquest estil, no?
Sí, sí, no donarem més pistes perquè això s'ha de veure, però efectivament sí, és així. A mi hi ha un vídeo concret que estic recordant d'un home, un triomfador a la vida, eh? Ara no recordo com es diu la raó, però és un dels vídeos que està aquí, que és una conferència que ell fa poc abans de morir, sent conscient que li queden poques setmanes de vida, i explica el que ha estat la seva experiència en el món de l'èxit, no? I la necessitat de relativitzar i de recordar quines són les coses que són importants, no? Posa el seu exemple de que s'acaba de comprar un cotxe descapotable, meravellós, i els dissabtes li agradava anar a buscar els seus nebots, no? I un d'aquells dissabtes, el nebot en qüestió estava malalt i li va vomitar a la tapisseria del cotxe. I quan va veure que la seva germana li anava a fotre la bronca al nano per haver tacat la tapisseria, ell va agafar la Coca-Cola que portava i la va llançar també, perquè va dir, diu, res.
Quin riure.
No, saps què passa? Que és veritat que sovint, i això que jo vinc d'un anyet intens en el que em vaig separar, en el que he viscut no sé quant de temps fora de, del que seria el teu hàbitat normal, sense les teves coses habituals, te n'adones que tot allò que ens envolta directament són coses, i que l'important de la vida no són les coses que tenim, fins que realment ens adonem de la història, per molt les tenim sobrevalorades.
I que podríem viure sense una gran majoria de les coses que ens acompanyen. Imagina, com si fossin
relíquies. Saps que vaig trobar a faltar jo de tot el que tenia, i això ho explico al llibre.
El què?
De tot, eh? De tot. Ha estat un gran descobriment. La meva paella de les truites de patates. Cadascú té el friquisme que vulguis, no? Jo tinc una paella només per les truites de patates, i el dia que vaig anar a fer una truita de patates i no tenia la meva paella, allò sí que em va saber greu.
Sí.
Allò em va saber greu. La resta de coses, igual, no? Sí, mentre t'emportis els amics, mentre t'emportis les experiències, està molt bé. Home. Els textos estan molt currats, també, les fotografies...
Són molt boniques, les fotografies.
Les fotografies, sí, són d'un grup de fotògrafs molt macos, i que bé han col·laborat de manera completament fantàstica amb el llibre. Algunes són del coautor del llibre, de l'Aureli Fontanet. No sé, tot plegat està molt bé.
La raó 31, aprender a hacer un huevo frito.
Sí.
Que no està malament.
Has vist el vídeo? És boníssim, aquest vídeo. Sí, sí, és un senyor
como
que se posa
abuelas, davant. Como las abuelas, les tiraremos el aceite por encima.
Exacte. Sí, sí, hi ha dues maneres, sí, la correcta, la incorrecta. No sé, després hi ha vídeos molt moderns, molt de festa. Per exemple, tu vols muntar un dia un sopar a casa i no et vols preocupar de la música.
Sí.
Doncs un d'aquests vídeos és la música que pots posar durant el sopar. O una festa, al matí. O un super romàntic. Això ja donem la banda sonora directament perquè no t'hagis d'amoïnar d'aquesta història.
No?
Per exemple.
Pues, això està molt bé.
No em diguis que no tens a vegades problemes per ficar les coses a la maleta. Doncs
no, jo no.
No?
No.
Va, tu perquè, bueno, clar, tu, és que tu estàs habituada.
Tinc una certa pràctica.
Sí, efectivament, tu estàs molt habituada.
No.
Doncs hi ha un vídeo que t'ensenya a organitzar la maleta correctament, per exemple. No? Hi ha altres vídeos. Hi ha un vídeo boníssim del Carles Capdevila. Una conferència que fa sobre l'educació dels nens, que és una cosa que de veritat la recomano moltíssim a tothom, eh?
108 raons per no llegir un llibre.
Què? Deixa'm dir-te que jo crec que aquest és un llibre... Jo crec que és un llibre que incita a llegir, eh?
A més és un llibre, sí, a més és un llibre que, per a totes les edats, perquè com que hi ha el joc dels codis QR, això també als més joves, als més nanos, als adolescents, els pot interessar bastant, eh?
Saps una de les coses més maques que és una cosa molt curiosa, que quan fas un llibre et passen coses molt maques que no t'esperes, que no hi comptes. Avui mateix el Jordi Turull recomana el meu llibre a La Vanguardia, el nostre llibre a La Vanguardia, que xulo, no? Arribo un dia a casa d'uns amics, anem bé de temps?
Un minut.
Val. Arribem un dia a casa d'uns amics i em ve el Xavier, que és el fill, i em diu, mira, Toni, dic, què és això? Diu, a l'avió, que ensenyeu com es fa el...
Ho veus?
I el nano havia fet un avió, perquè hi ha un vídeo que és aprendre a fer un avió de paper que vola la mar de bé. I efectivament vola la mar de bé.
Que bé.
Està comprovat, eh?
Que bé, doncs m'agrada molt que em diguis això,
molt
eh?
Bé.
Perquè el penso regalar.
Vinga, sembla fantàstic.
Toni Marín, ha estat un plaer trobar-te de nou, parlar del llibre, records a l'Aureli Fontanet.
I tant, de part teva.
I que m'ha agradat molt veure aquest llibre, aquesta gambarrada que heu fet.
Tu estàs estupenda, eh?
Moltes gràcies.
No, com sempre.
El meu avi deia que amb aquestes ocasions s'ha de dir, és efecte de la bondat de vos.
I aquesta cosa, que sàpigues que no és la primera vegada que me la dius.
Exacte. Apa, adéu, bon dia, bona dia de Sant Jordi.
Igualment.
Rebem una nova visita. amb aquest programa especial Sant Jordi, la visita del Manel Colmenero. Ell és un home de paraula i ens deia fa un parell de setmanes que vindria el dia de Sant Jordi a portar-nos la rosa i, a més, doncs, a parlar-nos del que està passant a Ocio Vital, del que està passant en el quilòmetre zero de la gastronomia. Jordi, Manel Colmenero. Avui tots Sant Jordis, aquí en el nostre programa.
Sí, perquè aquí tens la meva rosa i el meu llibre. Et regalo les dues coses.
Escolta, molt bonica la rosa, eh? L'has comprat en un lloc que m'agrada molt, eh? On s'han de comprar les roses. Molt bonica, molt bonica, m'agrada molt. Escolta'm, estan passant moltes coses relacionades amb els llibres, amb el vi, amb la gastronomia, el quilòmetre zero de la gastronomia, Pintor Fortuny 14, si esteu per les Rambles, per qualsevol punt del centre de Barcelona, no deixeu de passar, perquè hi ha festa grossa.
Però festa grossa de debò, eh? Vull dir, bueno, almenys per nosaltres, tots els que som amants de la bona vida, ens agrada molt tenir doncs escriptors. Crec que és la primera vegada que es fa a Barcelona, i crec que arreu, no en tenia notícies, de fer una enoquedada d'escriptors especialitzats.
Una enoquedada.
Enoquedada, sí. d'escriptors especialitzats en el món del vi, la gastronomia i l'enoturisme. Maridada, evidentment, amb petits productors, microvins i aquestes coses, que vindran a donar un petit tast dels seus vins i, evidentment, a signar les seves obres d'art, que són les ampolles.
Escolta'm una... ens signaran les ampolles.
Signaran les ampolles, sí, senyora. Sí. Escriptors i d'això, tots estarem allà signant llibres perquè la gent pugui estar... Bueno, jo crec que és un sector en efervescència i crec que hi ha molta gent que possiblement, vull dir, per exemple, en Joan Gómez és una persona de Bloc de Vinis, una persona molt coneguda perquè escriu a País i té un bloc de referència i tal, però personalment hi ha poca gent que tingui l'oportunitat de parlar amb una persona que jo crec que és brillantíssima, o en Lluís Tolosa, per exemple, que és una persona que és molt coneguda en l'àmbit de no turístic, o l'Alicia Estrada, que és coneguda pel seu llibre de vinos per menys de 10 euros, o l'Starbucks, que farà de tota també sobre el vermut, la guia del vermut.
Fins a quina hora tot això anirà passant?
Fins a les 7 de la tarda.
Fins a les 7 de la tarda.
Des de les 11 fins a les 7.
Ara quan surti d'aquí me'n puc passar.
Sí, senyora, quan vulgueu.
Fantàstic.
Sí.
Jo em passaré ara a la 1 quan surti, però vosaltres us podeu passar durant tot el dia fins a les 7.
A la 1 sembla que hi haurà col·lapse, perquè hi ha efervescència. Sí.
Home, és que és ben bonic això.
Ja farem un racó, si podem, perquè el lloc és petit, però...
bonic, això,
No, i a més ho hem de... ho maridarem també amb tots els clients que tenim tastos de vins per una sèrie de clients ja nostres, a tours de tapes i demés, vull dir que veureu que realment és un centre viu i vivaratxo.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, és el dia de Sant Jordi, que tots acostumem a passar-lo al carrer, i especialment si cau en dissabte, una de les visites obligades, Rambla Catalunya, evidentment, Passeig de Gràcia, les Rambles, que es posen a petar, fantàstiques, doncs aprofiteu, quan estigueu a les Rambles, entreu a Pintor Fortuny
i
veieu la collita d'escriptors.
Jo, els que vingueu, si voleu, us aconsellaria que vinguéssiu amb la vostra copa, perquè no crec que tindrem copes per tots. Això també,
també
faig una crida, però perquè... això, si voleu tastar vins, porteu copa, perquè si no, molt probablement estarem curts.
Podríem dir que a nivell literatura hi ha hagut una bona collita aquest any?
Sí, jo crec que sí. A veure, penso que és un món que cada cop hi ha més coses, vull dir, molta més efervescència, hi ha saps que després dels viatges primer la literatura de ficció, segon els viatges, tercer la gastronomia, o estar en viatges de gastronomia dintre del món editorial sempre són els que més d'això, la cuina, temes Masterchef i demés, receptes i demés, és un...
cuiners estrellats, tots...
És una bogeria. I a més, clar, jo crec que hi ha llibres, per exemple, culinaris que són realment obres d'art, vull dir que mires les fotos i és que dius, estàs veient quadros, no? Vull dir que jo crec que ara també hi ha una vessant artística que no s'havia poder descobert fins ara que hi ha tot això. Hi ha moltes inquietuds en temes enoturístics, hi ha moltes guies d'enoturisme, molt interès per descobrir vins, perquè com que n'hi ha tants, doncs la gent necessita com qui us assessora i sempre és bona de la mà d'experts. Després també hi ha tot el que és tema de taller, els formatges, els temes de que la gent s'ho pugui fer també, vull dir, el que es puguin fer doncs el pa, vull dir, la cervesa, vull dir, ja realment... perquè penso que la gastronomia té això, no? Vull dir que sempre ha estat una cosa domèstica i cada cop més tothom veu que és molt més social.
Deixa'm que recomani, ja que hi estem posats en llibres de gastronomia, deixa'm que recomani un llibre que ja fa unes setmanes es presentava del celler de Can Roca, un llibre que ens donen les pautes per la baixa temperatura, per cuinar a baixa temperatura, que és una delícia de llibre i que val la pena tenir-lo a casa nostra per anar aprenent d'aquests germans que són uns fieres, però que...
Els vam convidar, el que passa és que, clar, un dissabte és difícil que puguin venir, igual que els germans Torres, que també els vas tenir aquí a... Això també els han convidat, però, bueno, és complicat que un dissabte... També t'havia de venir en Pep Poblet, que és músic, però que és època de casaments i de més, i bueno, vull dir, espero que l'any que ve encara sigui millor. De totes formes, probable, i això és una avançadilla, que si la cosa va bé, el dia 4 de juny tornem a repetir-ho a un altre format.
Molt bé.
Això simplement ho apunto.
Avui, Sant Jordi, passeu-vos quan estigueu pel centre comprant llibres i roses, passeu-vos pel quilòmetre zero de la gastronomia, Pinto Fortuny, número 14. Allà trobareu una gran festa que ens ha vingut a explicar Manel Colmenero avui, dia de Sant Jordi. Moltes gràcies, Manel. Deixo que vagis cap a la feina.
Gràcies, moltes gràcies. Adéu. Vinga, merci, adéu.
Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Minuts i per acomiadar el programa especial dedicat al dia de Sant Jordi marxem cap a Londres, perquè a Londres també passen coses, tot i que de fet les coses de Londres passen demà. Vicent Capdevila, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Carme.
Bon dia de Sant Jordi. Escolta'm, demà passen coses a Londres que fan referència també a les tradicions de Sant Jordi, no?
Sí, demà, no sé si sabeu que per Anglaterra el Sant Jordi també és el seu patró, com a Catalunya, i demà unim forces juntament amb la delegació del govern de Catalunya, l'Institut Ramon Llull, l'ISEC i el mercat del Borough Market per celebrar, per unir Catalunya i Anglaterra i donar a conèixer la cultura i les tradicions catalanes a la societat anglesa i a tots els londinencs.
I quines són les activitats previstes?
Les activitats previstes, doncs, hi haurà sardanes per part de la colla sardanista de Londres. També s'explicaran, hi haurà activitats i manualitats pels nens, gràcies a la nova escola catalana de Londres, així com també castellers per la tarda.
Vaja, una mostra ben completa d'algunes de les tradicions més populars de casa nostra.
Efectivament, i això es combinarà també amb tradicions angleses. Serà una mica un mix, una mica de la part anglesa i la part catalana.
Molt bé, les activitats començaran a les 12 i acabaran a les 4 de la tarda, és a dir, un horari molt, molt britànic, i aquelles persones que puguin estar a Londres o que tinguin l'oportunitat de viatjar o que ens escoltin ara senzillament des de Londres, doncs sàpiguen que podran donar-se un bany d'activitats catalanes a través d'aquestes previstes per demà dia 24. Ja tens llibre de Sant Jordi?
Sí, ja en tinc un.
Quin és el llibre?
M'han regalat el Jo només il·lumino la catalana terra, d'en Valero Sant Martí.
Molt bé. I Rosa?
Rosa també. Roses, en plural.
Ah, sí? Més d'una?
Clar, més d'una. Parella i amigues.
Molt bé. Molt bé, doncs desitjar-te que tinguis una molt bona diada de Sant Jordi i moltes gràcies per aquesta connexió des de Londres, on demà entre les 12 i les 4 se celebraran algunes de les tradicions típicament lligades al Sant Jordi, però també típicament lligades a Catalunya. T'agraïm moltíssim aquesta connexió, Vicenç, i que tinguis una bona diada.
Gràcies a vosaltres i igualment.
Adéu. Adéu. Doncs hem arribat al final del programa. Ara sortirem tots a comprar els nostres llibres, les nostres roses, i a comprar alguns d'aquests títols que durant tot el matí us hem estat recomanant. Llibres que ens ajudaran a créixer, com ens deia Antoni Marín, però que també ens ajudaran a descobrir el passat, com el llibre d'Arturo San Agustín. Tot això... és el que ha passat aquest matí en el Tiramilles, el programa de turisme i oci, el programa que avui s'ha dedicat exclusivament a la literatura, donat el dia en què estem. Que tingueu molt bona diada de Sant Jordi, fins la setmana que ve. Adeu.
Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar.